Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 16 de juliol del 2023. El sol que ha sortit fa gairebé dues hores a Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins vora dos quarts de deu de la nit al Canà. De seguida, Martí Oliveres, que ens posa el dia del temps. Avui que agafem aire per l'onada de calor que ens ve. Aire, per dir-ho d'alguna manera. Avui hi haurà gent que agafarà aire, però ja és prou càlid, perquè avui farà xafogor. Però compte que, malgrat avui baixin un palet els termòmetres, reboten demà, i de quina manera, demà, dimarts i dimecres, en el que es preveu que siguin els 3 dies més calorosos de moment del que portem de 2023. De seguida ens ho explica el Martí Oliveres. I és curiós perquè la calor dels últims dies, us soc sincer, se m'ha barrejat en les últimes hores amb una de les notícies més tristes que hem hagut de sentir i ara explicar dels últims mesos. La mort del més gran i més popular dibuixant de còmics que hi ha hagut a tot l'estat. Francisco Ibáñez, l'home que va parir el duet més llegendari de les vinyetes fetes a la Barcelona de Bruguera, Mortadelo i Filemó, que, en fi, tantes generacions vam conèixer bàsicament com a Mortadelo i Filemón. Deia que la calor se m'ha barrejat amb el record de Mortadelo, del Mortadelo d'Ibáñez, no només pel record dels llargs estius amb el cap ficat dins els volums i volums dels Magos de l'Humor, on Mortadelo compartia espai amb l'inoblidable Rompetechos, el Botones Sacarino, els meravellosos Pepe Gotera i Otilio, la perfecta, perfecta Trece Rue del Percebe, no només per aquells estius, aquells volums del Mundial de Futbol, els volums dels Jocs Olímpics, de les Olimpiades, Ratolàndia 76, no? Fins i tot sense apuntar alguns dels països. No només l'estiu era el gran aliat d'Ibáñez, no, on els nens passaven hores i hores llegint, sinó també perquè la calor és, de fet, un dels elements distintius fonamentals dels còmics d'Ibáñez. Com recorda avui Javier Pérez Andújar al diari Oponesa. En Ibáñez el calor era insoportable. Nadie dibujaba el verano como él, diu Andújar. És aquella imatge clàssica de l'asfalt bullint, arrapant-se a la sola de les sabates dels personatges que dibuixava Ibáñez. Els ventiladors girant, la suor que queia del front, el gest de ficar-se el dit entre el coll i la camisa de molts personatges. Que calor que hace, no? Els blocs de gel que apareixien sovint com a símbol fins i tot d'una època. Una calor asfixiant, urbana, del retrat d'una Espanya precària, cutre, pobra, bruta, sovint inculta i sobretot molt tramposa, on la supervivència era la mentida. Era Vázquez, era el veí morós de l'àtic del Trece Rueda del Percebe, era el fruiter de la planta baixa que feia trampes amb el pes de la bàscula per guanyar quatre peles de més mentre venia patates. Ibáñez retratava aquesta realitat, la de la passeta, la dels utilitaris petits, la de la calor, la de la postguerra, d'alguna manera, la feina explotadora. Tots eren treballadors. Tots eren mals treballadors, però treballadors al cap i a la fi. Era el Botones, era el Pepe Gotera, era els mateixos Mortadelo i Filemón, tots antiherois, com el revers ibèric, cutre, deformat de la lluminositat que ens arribava d'altres llocs. Així com Super López era el desastrós Superman ibèric, Mortadelo i Filemón eren la versió lamentable a casa nostra de James Bond. La MI6 era la tia, los técnicos de investigación aeroterráquia. Els trucos no funcionaven mai, ells eren uns agents secrets terribles i sempre acabava malament, a la diferència de James Bond. I d'aquesta realitat bruta i cutre, que era aquella Espanya, Ibáñez, tot Bruguera, de fet, en van saber extreure la part més divertida. Eren la nostra porta de sortida, la nostra i la de generacions d'abans. Eren les disfresses infinites, eren aquells dibuixos impossibles de Mortadelo transformant-se en un ocell o en un fanal. Eren les entrades i sortides secretes sota una claveguera, en un senyal de trànsit o a la porta d'una nevera. Era la rialla, el somriure, el sarcasme, una mena de petita venjança de la figura del putejat, de l'obrer que fa feina de sol a sol, que és explotat per un sou ridícul, però que, a canvi, té la venjança de l'humor. Era una mica també com el retrat de la pròpia Bruguera, una editorial molt lluminosa per una banda, però amb moltíssimes ombres també, que va retratar tan bé la pel·li del gran Vázquez, els autors pràcticament lligats a la taula de feina, com el propi Ibáñez, que es dibuixava a si mateix amb un llapis rere l'orella, entre els dits de les mans i, si calia, entre els dits dels peus, també llapisos. Amb una creativitat que li sortia per les orelles, amb un humor que va salvar generacions i que va inaugurar la lectura una generació rere una altra. Els còmics de Mortadelo i dels Magos de l'Humor s'heretaven, com a mi me'ls va llegar el meu cosí i jo potser els hi passaré els fills o qui els vulgui. El Juan Cruz escriu avui al periòdico que ara els avis segueixen gaudint de veure com els nets llegeixen els Mortadelos, perquè Ibáñez sempre va ser un nen, però també va ser transversal. Els adults que havien estat nens podien tornar, poden tornar, de fet, sempre a les seves pàgines. Ahir a molts, a quasi tots, se'ns va morir un trosset important de la nostra infància. D'aquesta infància de l'slapstick, de les bufetades, de la gent atrafegada, de la calor, de l'error permanent, del cotxe que s'espatlla, de la cigarreta, del cendrer, d'un pebrot que apareix inesperadament en una cadira, del telèfon de fil, dels ascensors que eren un luxe, que s'espatllaven, com ens passa també ara, la dels antiherois, que érem tots. I només queda, igual que acabava sempre Filemón dient al seu company, corre, Mortadelo, corre, això mateix, davant el que ve, corre, Ibáñez, corre. Vinga, va, que passen ara mateix 6 minuts de les 8, això és el Via Lliure de RAC1, sou el territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs del comiat al dibuixant Francisco Ibáñez, que va morir ahir als 87 anys a Barcelona després de 7 dècades d'historietes i personatges memorables. És el pare del Mortadelo i Filemó i el gran mestre del còmic espanyol. Humoristes, polítics i seguidors l'han recordat com un referent per diverses generacions.
Mentrestant, continua cremant sense control l'incendi forestal de la Palma, les Canàries. El foc que es va declarar ahir ha arrasat gairebé 5.000 hectàrees i ha provocat l'evacuació de més de 4.000 persones. Ahir que hi van treballar 400 efectius dels bombers i aquesta matinada al voltant d'un centenar.
Alarma al sud d'Europa pels efectes de l'anticicló de calor extrema. Afecta especialment Grècia, on avui tanca per tercer dia l'Acròpoli, i Itàlia, amb temperatures que poden superar els 45 graus i acostar-se al rècord històric de Sicília de 48,8 graus al 2021. A Catalunya l'onada arribarà dimarts que ve, es poden assolir els 42 graus.
Hi ha una setmana perquè es produeixen les eleccions espanyoles. Gir de l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo, que s'allunya o allunya voluntàriament del PP d'una aliança amb Vox i busca una majoria més àmplia, potser amb suports com el del PNB, per governar sense l'extrema dreta. En una entrevista a l'Espanyol, el líder popular diu que no és Vox un bon soci perquè provocaria tensions innecessàries.
I el jutge decreta presó provisional per 5 dels 6 turistes alemanys acusats de violar en grup una noia de 18 anys a Mallorca, on passava uns dies de vacances amb amigues. Els joves d'entre 21 i 23 anys l'haurien agredit sexualment en un hotel i van gravar-ho amb el mòbil.
Els esports i el Kai Gundogan aterra a Barcelona i demà serà presentat a partir de les 11 del matí com a nou jugador del Barça. Avui, aquí presentaran a Miami a Leo Messi i a Sergio Busquets. A partir de les 2 de la matinada, hora catalana, RAC1, ho seguirem en un programa especial amb el Roger Saperes com a enviat especial. A banda, aquesta tarda, final masculina a Wimbledon entre Djokovic i Alcaraz, i última etapa alpina al Tour de França amb la lluita pel mallot groc en només 10 segons.
I pel que fa al temps, avui la temperatura baixarà una mica, però la sensació d'aixafogor continuarà molt acusada. Serà un diumenge amb sol, amb alguns núvols poc importants, i compta amb un mar força mogut a tota la costa. Precaució si aneu a la platja.
Ara són les 8 i 9 minuts. I el que us dèiem, la mort de Francisco Ibáñez, que deixa orfes diverses generacions de lectors de còmics. Francisco Ibáñez, un dels referents més importants del còmic a l'Estat, creador dels populars Mortadelo i Filemó, però també de moltíssims altres personatges mítics, els Trece Rue del Percebe, el Botone Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotero i Otilio, la família Trapisonda, va morir ahir a Barcelona, a l'edat de 87 anys. Deixa una obra enorme que ha marcat milions i milions de lectors. i que sonava d'aquesta manera, d'aquesta Espanya, d'aquesta Barcelona, fins i tot, com dèiem abans, calorosa, xafogosa i dels atrafegats. Personatges que continuaran vius a la memòria dels lectors, tot i que Ibáñez ja deia el 2015 en una roda de premsa que no li faria res que els seus personatges els sobrevisquessin.
Yo siempre he pensado que el personaje no tiene por qué desaparecer conmigo, puede continuar perfectamente. Además, sé que hay, aquí en nuestro país hay dibujantes fabulosos, ya he contado antes, dibujantes muy superiores a mí, que pueden continuar esta serie con la mar de bien. La única pega quizás estará un poco en la formación de la construcción del guión. Ahí sí puede haber un poco de pega porque es una cosa más personal y tal.
Ibáñez ho deia així. Va publicar, per cert, el seu primer dibuix als 11 anys, extraordinàriament d'hora, a la revista Chicos, i va anar alternant la feina que tenia al banc amb la seva vocació fins que l'any 57, amb molta felicitat, va dir, va deixar el banc i es va dedicar exclusivament a dibuixar. El gener de l'any 58 va aparèixer per primer cop una vinyeta de Mortadelo i Filemó a la revista Pulgarcito, i anys més tard aquest còmic es faria tan popular que va arribar a ser traduït a una onzena d'idiomes. El 1970 va néixer la revista Mortadelo, i més tard va ser el torn de publicacions històriques que hem tingut tots a casa, Super Mortadelo, Mortadelo Gigante, Mortadelo Especial. El famós dibuixant tenia un estil molt particular a l'hora de fer les vinyetes, donava molta importància al moviment dels personatges, fins al punt que semblava que en qualsevol moment haguessin de saltar de la revista, ho deia així el món a RAC1.
Mira, yo muchas veces decía que los personajes míos tenían tal movimiento que en un momento dado podían casi escaparse de la revista, lo veías con la revista cerradita y los personajes pugnaban por salir fuera, apretar a correr.
Efectivament, perquè corrien molt. Corre, Mortadelo, corre. Francisco Ibáñez va crear les seves historietes sempre de la mateixa manera, amb llapis i paper, i explicava que mai, mai, mai va utilitzar un ordinador per treballar perquè deia que no les serviria per fer la seva feina.
A veces me dicen, bueno, tú ya no haces nada, ¿verdad? Tú ya tienes el ordenador y tal. Yo le daba de torta al que me dice eso. El ordenador, nada. Mira, un ordenador que sea capaz de pensar, de crear una historieta, de desarrollarlo y tal, el día que alguien me diga, en tal tienda venden este ordenador, yo estoy el primero a hacer así en la cola y tal. Bueno, este ordenador no existe, ¿eh? Yo tengo que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hacía hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40.
Un geni de l'humor se'l descobreix ja no només sentir-lo parlar. És que feia riure només de sentir-lo parlar. Un home que... Ell deia que no era una persona especialment divertida, però que el dibuix representava exactament com funcionava el seu cervell, com el sentien parlar, atrafegat i complicat el moviment, tot saltaven els personatges, amb ell li saltaven les paraules de la boca. Francisco Ibáñez, que en fi és recordat avui a moltíssima gent, amb un somriure, també amb tristor, però hi ha una pila de referències a la premsa. Segurament l'homenatge més espectacular que avui trobareu al quiost és la del diari Marca, que avui fa una portada exclusivament de Mortadelo i li dedica, precisament il·lustrant la informació d'ahir del Tour, precisament que va ser una de les millors etapes dels últims anys, precisament amb un como hemos disfrutado, diu, com n'hem gaudit, amb referència no només al Tour, sinó al propi Francisco Ibáñez. També il·lustra la informació de Wimbledon amb una imatge també de Mortadelo jugant a tennis. A més, a la contra recorda que Ibáñez, com recordem tots, va publicar una pila d'àlbums basats en Jocs Olímpics, en Mundials de Futbol i en Bàsquet. I en la mateixa línia hi va també la vinyeta del CAP a Mundo Deportivo, amb els dos agents secrets escapats del Tour i la dedicatòria del ninotaire català que diu Etern Ibáñez. Mentre a l'ABC els artistes Carvajo i Rojo firmen a l'humorista gràfic a José María Nieto, la vinyeta Fede Ratas dibuixa els seus dos ratolins habituals amb posat trist, aquest Fede Ratas, i les ombres de les rates duen la silueta precisament de Mortadelo i Filemó en un homenatge també molt bonic. Els articulistes, avui que tenen records sentits pel dibuixant català, imprescindible llegir Álvaro Pons al País, que recorda com de petit als anys 70 li encantava posar-se malalt, perquè això volia dir que el seu pare li compraria còmics de Mortadelo i Filemó, que eren simplement els millors, i remarca que les pàgines d'Ibáñez les portem marcades a foc a la memòria a cop de riallada, gràcies a l'expressivitat brutal dels seus dibuixos i a un ritme endimoniat que feia impossible deixar de passar pàgines. El diari oponesa Javier Pérez Andújar signa l'obituari que titula Ibáñez el dibuixant que convertia els lectors en amics, i diu que com un pacífic, el defineix com un pacífic que mostrava la violència estructural de la societat en què vivia, que les seves historietes érem, diu, nosaltres, Pepe Gotero i Otilio ens feia sospitar de què treballaven els nostres pares, les disfresses de Mortadelo ens deien que tot era possible, la família Trapisson del millor, el gos, de fet recorda, no hi havia major humanitat a Ibáñez d'Ibáñez que els seus animals, efectivament, que eren bastant millors que les persones. Les vinyetes d'Ibáñez continuaran passant també de generació en generació, com recorda també el periòdico Juan Cruz, que titula Passió de l'àvia, intel·ligència del net, i destaca el miracle d'aquest home magnífic, creador sense fronteres ni edat, que mai va deixar de ser de tothom. El dibuixant Ibáñez, que va guanyar una pila de premis al llarg de la seva vida, va ser Creu de Sant Jordi, va guanyar l'Aro de Oro en 4 ocasions, el Gran Premi del Saló del Còmic l'any 94, la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts el 2001 i el 2002, i tot i això mai va donar massa importància ni als premis ni a la fama, que en tenia moltíssima, aquelles cues immenses que es feien no només per Sant Jordi, sinó cada cop que signava. Ho explicava a RAC1 el periodista i col·laborador del Món, Vicent Sánchez, que és un gran amant del còmic i que ha comissariat diverses exposicions sobre ell.
Era la humilitat total. És a dir, era algú que s'estranyava moltíssim, de que inclús se sentia malament si la gent el tractava com si fos una estrella del rock. Perquè Ibáñez és una estrella del rock. I és una persona que quan anava a firmar algun lloc, alguna llibreria, se muntava en cues i cues i cues. Doncs tot això no li agradava. Com a persona era el més humil i el més pencaire del món.
I sobre el personatge, Sánchez diu que Ibáñez era un geni. A més, però, destaca que va aconseguir una cosa molt difícil i molt poc freqüent en el món del còmic, que és el reconeixement i l'estima de la gent del carrer.
Si dic Francisco Ibáñez, aquí s'ajunten d'un costat la seva excel·lència, la seva genialitat, amb un reconeixement popular total, total. Hi ha molt poca gent, moltíssima poca gent, que no, almenys que no sàpiga qui és Mortadelo i Filemón, i per tant que no sàpiga qui és Ibáñez.
La mort de Francisco Ibáñez, que també ha provocat una allau de reaccions a través de les xarxes socials, El Jueves, per exemple, que diu que la revista no seria el mateix sense el dibuixant i sense la seva feina. En les últimes hores, d'altres còmics humoristes com Andreu Buenafuente, com José Corbacho, com Dani Mateo, l'han recordat a través del Twitter, diuen que el dibuixant era un refugi i una guia, i per la part institucional hi han hagut missatges també del president de la Generalitat, Pere Aragonès, recordant Ibáñez com un referent de l'humor i de la ironia, creador d'un món que ha marcat moltes generacions, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que diu que trobarà falta la creativitat i els personatges entranyables, i des del govern espanyol també li han dedicat paraules Pedro Sánchez, que apunta que ha fet la vida més divertida Ibáñez a moltes generacions, Miquel Iceta creu que la seva obra serà eterna, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, reconeixent que pocs creadors com ell han deixat una petjada tan profunda en la memòria cultural espanyola. D'aquí una estona, a les 9 del matí, el recordarem a Ibáñez, un dels grans genis de l'humor, del còmic, el més transversal, el que va vendre més també, una autèntica mina d'or per les editorials d'aquí i de fora, perquè va ser segurament el més internacional dels creadors de còmic de tot l'estat. El funeral per Francisco Ibáñez, que es farà demà dilluns a 1:15 al tanatori de Sancho d'Ávila de Barcelona. Mentrestant, una de les notícies de les últimes hores, aquest incendi forestal que crema sense control a La Palma, des d'ahir, segons les autoritats de les Illes Canàries. Faltarà l'actualització al llarg d'aquest matí. Les flames ja han arrasat més de 4.700 hectàrees al municipi de Punta Gorda, al nord-oest de l'illa, que ahir es va haver d'evacuar del tot. Això quan ja s'havien desallotjat 2.000 veïns del municipi de Tijarafe. A hores d'ara ja hi ha més de 4.000 persones, Marina Arbós, que han hagut de marxar de casa seva per culpa precisament del foc.
El vent va fer que les flames es propaguessin molt de pressa. De fet, el foc era tan agressiu que van treballar-hi més de 400 efectius i durant la matinada se n'han hagut de mantenir un centenar. Avui al matí continuaran les tasques dels bombers per intentar controlar-lo. El president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, admet que la voracitat del foc té molt a veure amb les fortes ratxes de vent i amb la calor dels últims dies.
Estamos hablando de que el incendio ha corrido muy rápido, el viento, las circunstancias climatológicas, así como la ola de calor que hemos vivido ha generado mucho material en el monte. Quiero hacer un llamamiento porque el incendio no está controlado, el incendio está fuera de control y es muy importante que se actúe con responsabilidad.
Explica que en les evacuacions s'han trobat amb certa resistència per part de la població i demana que en tot moment se segueixin les indicacions de les autoritats. Això sí, reconeix que les condicions meteorològiques han millorat una mica a les últimes hores. Fins ara s'han cremat 13 cases i dels 2.000 evacuats de Tijarafe, només una trentena estan al centre d'acollida. La resta, de moment, són a cases de familiars i amics.
Per cert, un altre lloc on també preocupen molt els focs és el Canadà. Els incendis aquest any hi han cremat més de... Atenció, la xifra d'incendis al Canadà. 10 milions milions d'hectàrees, 10 milions d'hectàrees cremades. Una xifra rècord que a més es preveu que continuï creixent. Segons les dades del Centre d'Incendis Forestals del país, l'últim rècord era de l'any 1989 i llavors es van calcinar 7 milions d'hectàrees. Estem parlant de 3 milions més. Aquest any la simultaneïtat d'incendis al país i el fet que els focs fossin molt grans han obligat a les autoritats en molts casos a haver-los de deixar que cremessin. Per exemple, només ahir hi havia més de 900 incendis actius encara al Canadà, més de la meitat dels quals considerats fora de control. Deu minuts i arribarem a 2:15 del matí, precisament parlant d'incendis, dels perills que té. Avui hi ha la calor, de nou notícia. Avui sembla que ha de donar una petita treva, tot i que amb els termòmetres tan alts i amb la humitat sembla que ho notarem més aviat poc. La xafogor no afluixa, però compte que això no és res comparat amb el que ve l'inici de la setmana que ve. La situació es complica dilluns, dimarts, dimecres, ambient sufocant, fins a 7 graus més del que experimentarem avui. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Quin panorama tenim ara mateix? Què ens espera al llarg del dia d'avui?
Doncs mira, a curt termini és notícia la calor que ha fet aquesta nit. Teníem avisos de perill per calor nocturna a molts trams de la costa i del prelitoral i déu-n'hi-do, 25-26 de mínima en algunes zones de la ciutat de Tarragona, de Barcelona, però també destaca Manresa. Avui la capital del Bages no ha baixat dels 25 graus, nit tòrrida, doncs, al cor de Catalunya. També temperatures molt altes per sobre dels 20 graus en valls com l'Alt Urgell. A la Seu d'Urgell, 20 graus de mínima, 21 a Solsona, 20 a Olot, 21 a Vic. Són fenòmens extraordinaris a l'interior Catalunya, zones tradicionalment fresques que avui doncs, no ha refrescat de nit i matinada, molta sensació de xafogor que avui continuarem experimentant, sobretot a la costa, i pendents dels pròxims dies, atenció, nou pic de calor extrema a l'interior, no a la costa, a l'interior de nou, demà, dimarts i dimecres. Tres dies, veurem si hi ha llindar per considerar-la onada de calor, o calorada, pic de calor, aquesta situació de calor extrema que pot arribar als 42 graus a l'interior de Catalunya.
Se sap quan pot ser el moment clau d'aquests 3 dies?
Sembla dimarts.
Dimarts.
Amb més probabilitat, ja demà a les comarques del Pla de Lleida es pot assolir aquesta barrera dels 40 graus de nou. Lleida Ciutat, per exemple, ahir 38, avui 35, 36, demà ja 40 graus. Tenim avís de calor, perill per calor molt extrema a les comarques del Pla de Lleida, i atenció, dimarts ja tenim aquest preavís de calor a més comarques del Servei Meteorològic de Catalunya, pràcticament a tot arreu, inclús sobretot la zona del Pla de l'Estany, de l'Alt Empordà i de la Garrotxa, aquí es poden tocar els 40-41 graus, i ens quedaríem a prop del rècord absolut, que recordem són 43,8 al Carràs l'estiu de fa 4 anys. Veurem, creiem que no hi arribarem, però hi estarem molt a prop. Serà més potent, sembla, aquest pic de calor que el de dimarts passat. Per tant, precaució amb aquestes altes temperatures.
Perill d'incendi? També?
Perill d'incendi també, perquè no s'espera pluja. Ahir va descarregar res, algun ruixat molt, molt, molt local, també ho ha fet de matinada en algun tram de la Costa Daurada. Ara avui no s'espera pluja, demà tampoc, dimarts, dimecres tenim aquesta situació d'altes temperatures, poca humitat a l'interior, i també el factor vent pot jugar en contra en certs moments a la Catalunya central i les comarques de Ponent.
Per tant, molta precaució per la calor, evidentment en les pròximes hores i dies, i també per risc d'incendis. Pels que estan de vacances o han de marxar avui, demà passat, que ara ja estem en la segona quinzena i això ja és un festival, algun lloc d'Europa, Europa, perquè ara ho explicarem, les notícies del sud d'Europa mediterrània són similars a les de Catalunya o pitjors. Hi ha alguna bona notícia del continent europeu des d'aquest punt de vista, fugit de la calor?
És complicat, és complicat. Realment hem de buscar zones com, per exemple, Escandinàvia, Islàndia, fins i tot la zona del nord de Portugal i Galícia tenen un respir avui, fins i tot amb jaqueta ara de bon matí, però res, zones comptades amb els dits de les mans perquè la resta del continent està sota els efectes d'aquest anticicló Cerberus, aquesta falca anticiclònica que abraça com si fóssim una extensió d'Àfrica, doncs bona part del continent. Ahir es va arribar als 36 graus a Praga, 35 a Berlín, 38 a Tirana, la capital d'Albània, i 41 de nou a l'aeroport d'Atenes, a Grècia. Però la previsió és que dilluns, dimarts, dimecres es puguin anar repetint aquests valors fins a 45 graus als punts més càlids d'Espanya.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Déu-n'hi-do, fins ara.
Precisament a Grècia, ara quan deia el Martí, ahir us ho explicàvem, l'acròpoli d'Atenes s'ha decidit tancar-la, avui tanca per tercer dia consecutiu en les hores de més calor, i això vol dir entre les 11:45 del matí fins a 6:45 de la tarda. La Creu Roja ja acumula desenes d'actuacions per problemes respiratoris i cremades solars, això és a Grècia, però on aquesta setmana podria haver-hi rècord de calor històrica europea, que és, vull recordar, jo ho explicàvem ahir, 48,8 graus de fa dos anys a Sicília, és Itàlia. El país està en alerta, les autoritats estan demanant a les persones més vulnerables que no surtin de casa. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. El Ministeri de Sanitat ha avisat amb una alerta vermella a 16 ciutats del país. Roma, Florència i Bolònia es troben entre les àrees més afectades i avui es podrien arribar als 37 graus, però es preveu que les temperatures pugin aquesta setmana fins a arribar als 40 graus demà a la capital i als 43 el dimarts. Si fos així, es superaria el rècord de temperatura registrat a l'agost del 2007 a Roma, de 40 graus i mig. Al nord tampoc s'escapen, amb 38 graus previstos a Milà. La illa de Sardenya serà el punt més càlid del país, on es creu que es poden arribar fins als 49 graus i superar el rècord europeu. Les autoritats demanen que tothom que estigui en aquestes zones d'alerta vermella eviti el sol entre les 11 del matí i les 6 de la tarda i estigui atents particularment a la situació de la gent gran i la població vulnerable. El 2022 Itàlia va ser el país d'Europa amb més morts deguts a la calor, 18.000 dels 60.000 que hi va haver a tot el continent.
Doncs qui hagi de viatjar a Itàlia, i és un dels les destinacions preferides també pels catalans, en les pròximes hores, que ho sàpiga, que hi haurà també una de calor important, que a Roma es poden registrar fins a 43 graus, i aquesta xifra, que gairebé sembla impossible, 49, podria registrar-se a l'illa de Sardenya. Si hi ha anat-hi algú, sapigueu que es podria batre el rècord europeu de temperatura en els pròxims dies i arribar, segons les autoritats, fins als 49 graus. Encara al Mediterrani, per cert, Israel, que està pendent de l'estat de salut del primer ministre Benjamin Netanyahu, que recupera precisament d'una deshidratació severa. El van ingressar divendres després d'haver estat prenent el sol sense protecció. I on també, com dèiem, i es preveuen registres històrics, és l'oest dels Estats Units. A Califòrnia es podrien superar els 43 graus, a Nevada, Arizona, podrien fregar-se els 49, segons el Servei de Meteorologia Nord-Americà. L'onada de calor es pot allargar tota la setmana. Situació que afecta fins a 140 milions de ciutadans. I si ens explicaven que Itàlia l'any passat va haver-hi el lloc, va ser el lloc europeu on es van morir més persones degut a la calor, aquesta setmana que s'ha viscut ja la primera gran pic de calor i que n'arribarà més a Catalunya, són aquestes primeres onades de calor que arriben certament més tard que l'any passat, que el 2022, però precisament l'experiència de l'any passat és el que ha permès als científics confirmar aquesta relació directa entre les fortes temperatures i l'augment de la mortalitat. Carles Ballart.
Les altes temperatures van ser la causa més probable de mort al juliol i l'agost de l'any passat. És la conclusió d'un estudi del Departament de Salut, l'Institut Català de Salut i el Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els autors explicant que quan hi havia un pic de calor, els 3 o 4 dies posteriors pujaven les defuncions. Ho explica a RAC1 el professor de l'UPC, David Pinó, que fa una crida a la responsabilitat.
Les onades de calor provoquen molt més mortalitat que les onades de fred perquè és molt més fàcil posar-se un abric que no tenia aire condicionat. Però el patró onada de calor, excés de mortalitat, és un patró que s'ha vist. El que ens hem de conscienciar les persones és que ens hem de protegir. Això hi ha gent que ho pot protegir-se més fàcilment que altres. El que hem de fer és, en la mesura de les nostres possibilitats, ser responsables per no exposar-nos en aquestes altes temperatures.
Davant la previsió que sigui un dels anys més calorosos, els experts insisteixen en la prevenció, sobretot per les persones que tinguin un problema de salut i pels col·lectius més vulnerables.
I en aquest context de temperatura rècord també preocupa i molt l'augment d'ofegaments mortals a les platges catalanes. En aquestes primeres setmanes d'estiu hi ha hagut 13 morts, la xifra més alta de l'última dècada, i per això el professor de salvament aquàtic, Ramsès Martí, reclamava ahir des del Via Lliure de RAC1 posar al dia el sistema de socorristes. Diu que ha quedat antic.
El sistema de gestió dels serveis de vigilància i salvament a les platges de Catalunya està antiquat. Ens han quedat fa 25 anys i poques millores hi han hagut. I gran part d'aquest tipus de víctimes, aquest perfil de víctima d'edat avançada, doncs no és el socorrista qui el detecta, sinó la gent que està al voltant. Si tu tens un servei de salvament i socorrisme que el poses precisament per això i estem detectant que no es detecten aquestes víctimes, alguna cosa està fallant.
Davant d'aquesta situació, el sistema d'emergències mèdiques demana precaució i responsabilitat als banyistes. Un minut per dos quarts de nou del matí i no ens oblidem que queda només una setmana per les eleccions espanyoles i el PP fa números. Sorprèn a mitja campanya dient que no vol governar amb Vox, vol fer-ho en solitari.
Diari de campanya. Dia 10.
A una setmana per les eleccions, canvi d'estratègia del Partit Popular, que refusa Vox, el vol apartar perquè creu que pot governar en solitari després de les eleccions. L'objectiu d'Alberto Núñez Feijóo és passar, després de, davant de les bones expectatives que li donen les enquestes, és passar dels 160 diputats al Congrés. La majoria, recordeu que és 176, n'hi faltarien 16, però podria ser, creu, president amb el suport de grups com el PNB. Per això, aquesta última setmana de campanya, el PP se centra en aconseguir els escons de províncies que es disputen amb el PSOE i amb Vox. La recepta passa pel vot útil i pels indecisos. Des de Pamplona ha vist aquest canvi de model Arnau Mañé.
Sí, el full de ruta de Feijóo passa per engreixar els resultats de diumenge que ve i sumar 20 diputats més dels que calculen ara mateix. Tenen colla avall els 150, però en necessiten un grapat més per governar en solitari i convertir l'extrema dreta en irrellevant. Això passa per convèncer el PNB o aconseguir l'efecte Andalusia, és a dir, una majoria absoluta inesperada que Feijóo no descarta.
Yo quiero que el país funcione y os digo que esa mayoría es difícil, extremadamente difícil, pero no imposible. No es imposible.
En una conversa informal amb els periodistes ahir a la tarda, Feijóo va admetre que el PP podria convertir-se en el segon partit més votat a Catalunya. Per Feijóo això demostra que els catalans passen de l'independentisme i opten, diu, per una política adulta.
Doncs fixeu-vos que aquesta estratègia d'allunyar-se al màxim de Vox de les últimes hores es corrobora clarament en una entrevista avui al líder del PP a l'Espanyol, on Feijóo diu literalment que Vox no és un soci que li convé.
Vox en este momento no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Creo que provocaría unas tensiones que son innecesarias y creo que España tiene que ocuparse de lo importante. Y algunas discusiones que Vox pone encima de la mesa es alejarnos de lo importante y es dividir una sociedad.
Hoy Vox no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país, diu Alberto Núñez Feijóo després d'haver fins i tot arrossegat alguns dels seus líders i de barons territorials a pactar governs amb Vox. De fet, segons el macrosondeig que treu avui l'ABC, Feijóo tindria la punta dels dits aquest escenari. Concretament aconseguiria 148-154 escons, el PSOE es quedaria en 113-117. També apunta en aquesta línia el tracking de la Razón, que a 7 dies per les eleccions situa el PP a entre 20-21-23 escons de la majoria absoluta, amb una setmana on els populars han augmentat encara la projecció en 6 escons, mentre el PSOE s'ha estancat a una forquilla de 104-106. Vox i Sumar, per la seva banda, van perdent força, però, segons la Razón, sumarien còmodament amb el Partit Popular, en aquest cas Vox. Fins i tot el País, que és qui fins ara havia donat millors perspectives socialistes, ha deixat avui en el seu tracking PP i Vox només a 2 escons de la majoria absoluta. El diari, de fet, qualifica aquesta setmana d'horrible per les perspectives electorals del PSOE, amb canvi clar de tendència des del cara a cara de Sánchez. Per la seva banda, el tracking del Mundo apunta un retrocés de Vox, que podria posar en perill la majoria absoluta del PP. Els de Santiago Abascal cauen per sota de 30 escons, però el PP no en treu profit en aquest cas. Tot i això, els populars podrien fregar els 150 escons. Doncs bé, avui en entrevista sobre la governabilitat del futur, en una entrevista amb Antoni Bassas, al diari Ara, Carles Puigdemont és taxatiu. Si hi ha la possibilitat de governar amb Pedro Sánchez, Junts no l'investirà i tampoc entendrà que ho faci Esquerra.
Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor?
Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat.
Jo no vaig entendre-ho fa 4 anys, ja.
Més enllà d'aquesta qüestió, Pedro Sánchez, que és conscient que s'hi juga molt a Catalunya i aquesta nit tanca meeting, perdó, aquesta nit, aquest migdia amb Salvador Illa i Meritxell Batet. El PSOE dona molta importància a l'acte perquè, com dèiem, Catalunya és la zona de l'Estat on els socialistes treuen i volen treure més diferència en vots i escons al PP, i creuen que és clau en aquesta setmana perquè encara podrien fer créixer una miqueta més aquest avantatge. Des de Barcelona, Jordi Armenteres.
Sí, és el principal míting de tota la campanya. Si no canvia res, Sánchez només n'haurà fet 6 i el fet que sigui a Catalunya avui no és casualitat. Serà el gran feu del socialisme del 23 de juliol i la convicció del PSOE és que encara hi ha camí per recórrer per guanyar més vots, més aquí que en altres territoris. Ahir Sánchez a València es va abraonar sobre els socialistes fidels que es volen quedar a casa i que tenen xifrats entre el 10 i el 12%.
Pero dice, bueno, no sé si voy a votar o no voy a votar. Mirad, una abstención es un retroceso como votar al Partido Popular y a Vox. Hay que ir a votar el 23 de julio y hay que votar al Partido Socialista. No se puede quedar ningún voto en casa. Lo sabéis muy bien aquí en la Comunidad Valenciana.
La gran apel·lació és fer la gesta. Si va guanyar dues primàries al PSOE contra pronòstic i dues eleccions al 2019, ara es pot repetir. Tot i ser a València, ni una paraula dels vetos al català, però sí a la censura imposada per Vox.
Sobre el tema de Catalunya, la importància que li dona Pedro Sánchez, que avui, com dèiem, és a Barcelona per protagonitzar el míting més multitudinari, avui també ha donat una entrevista a La Vanguardia, on Sánchez diu textualment que Catalunya ha de ser l'avantguarda de la governabilitat també de l'Estat, del futur d'Espanya.
Catalunya va ser l'avantguarda de esa Espanya que avança per als pròxims 4 anys. I avui Catalunya està infinitament millor de lo que estaba en 2017, que dentro de la Constitución hay suficiente espacio como para que podamos avanzar y dar una solución definitiva a pues la situación que nos encontramos en el año 2017, ¿no?
Això és el que deia Pedro Sánchez, insistim a l'entrevista a La Vanguardia. I l'estratègia socialista també a Catalunya que passa per intensificar els atacs a Núñez Feijóo, amb la premissa que això és cosa de dos. I per això Salvador Illa li retreia que és incompatible dir-se moderat i traspassar línies vermelles com censura o violència masclista.
El problema no és Vox, el problema és el PP, que enganya, que dissimula. Ara van i demanen, doncs això, que ens abstinguem i com de moderats. No, mire, señor Feijóo, ser moderado no es hablar bajito. Ser moderado no es hacer muecas. Ser moderado es frenar y no dejar traspasar líneas rojas.
I ara que parlava Salvador Illa de la censura, després del capítol de censura de revistes del Cavall Fort a Borriana, al País Valencià, Núñez Feijóo s'ha compromès a garantir el bilingüisme a totes les comunitats on hi hagi segona llengua oficial. El líder del PP diu que serà una prioritat si arriba a la Moncloa.
Que respeto profundamente las lenguas de España, que soy perfectamente consciente de que garantizar el bilingüismo, garantizar la cultura propia y garantizar la unidad de España es mi obligación en Euskadi, en Galicia y en el resto de los pueblos de España.
De fet, el PP defensa el seu programa un equilibri lingüístic, diu, que passa per convertir el castellà en llengua vehicular a Catalunya. En canvi, qui no afluixa gens és el seu soci, el País Valencià, les Balears i Extremadura, Vox, que ha disposat a carregar-se la immersió lingüística a les escoles. Així en parlava Santiago Bascal a Air Radio.
Y habrá que hacer también una ley nacional de lenguas para que lo que hemos logrado en la Comunidad Valenciana y en Baleares ocurra también en otros lugares, porque la alternativa no ha llegado a Galicia, por ejemplo, no ha llegado a Cataluña y no ha llegado a mi tierra, al País Vasco. Y si no se consigue hacer con la actual legislación, pues habrá que cambiar a través de una ley nacional de lenguas que garantice la libertad de todos los españoles para decidir la escolarización de sus hijos en la lengua materna.
Es extraordinario el comentario de Santiago Bascal. Con que las nuestras ideas no triunfan al País Vasco o a Cataluña, doncs ja els obligarem des de Madrid, que ja és la cosa. Des de Catalunya, però, Pere Aragonès assegura que l'ànsia de l'Estat per atacar la llengua demostra que és feble. El president del govern, que va encoratjar ahir les noves generacions a mobilitzar-se i a ser rebels contra els que liquiden drets i impedeixen l'autodeterminació, ho deia a l'acte que Esquerra va fer amb les joventuts del partit a l'acampada Jove Sant Sadurní d'Anoia. Allà hi era el Cesc Giró.
El tradicional acte polític de l'acampada Jove es va convertir ahir en un míting electoral amb la plana major d'Esquerra. Oriol Junqueras a primera fila i Marta Rovira telemàticament van presenciar una nova crida a defensar la llengua i la cultura catalanes. El president aragonès va denunciar que els joves no poden estudiar plenament en la seva llengua i va acusar l'Estat d'atacar el català.
Un Estat que es creu tan fort però que és tan feble de perseguir el cavall fort, el camacuc o el tatano a Borriana, que és una manera de dir-nos que ens perseguiran arreu.
Aragonès va treure pit d'haver tret els líders independentistes de la presó. També ho va fer la número 2 a Madrid, Teresa Jordà, amb un dard inclòs a Junts.
Esquerra Republicana es va presentar a unes eleccions on va dir que faria els possibles, el que no sabíem és que això ho hauríem de fer sols, perquè això també ho vull reivindicar, ho hem fet sols, hem fet que sortissin 9 persones que no mereixien estar a la presó només per anar pel fet de fer votar.
I a Marenga contra Yolanda Díaz, qui va acusar de debilitar el feminisme i aparcar l'autodeterminació.
Mentrestant, des dels comuns, Jéssica Albiach, que defensa que el 23J és una nova oportunitat per defensar el català, ho va dir en un acte al Prat de Llobregat, en què va celebrar que el govern de coalició hagi tingut una actitud dialogant amb Catalunya. Adrià de les Heres.
Albiach creu que l'Estat ha de complir més compromisos amb Catalunya, i un d'aquests és blindar el català.
Evidentment, l'arribada del nostre espai polític al govern de l'Estat ha inaugurat un nou temps en el que tenim un govern a l'Estat que comença a complir en Catalunya. Però també vull dir, mereixem més i que anem a per més. I per això aquestes eleccions generals són una nova oportunitat per Catalunya. És una nova oportunitat pel català per blindar-lo aquí i on siga.
La portaveu parlamentària també va exigir al futur govern més inversions en rodalies. El Albiach va carregar contra la Generalitat pel seu paper en projectes com el Hard Rock i la B40.
I en canvi la CUP critica la hipocresia, deia, del PSOE amb el català. Pels copaires, els socialistes es volen penjar medalles de defensa de la llengua, tot i que diuen no han fet res durant el seu mandat per protegir-la, i recorden que el veto a les revistes en català Borriana no és ni de bon tros el primer atac a l'idioma, que aleshores l'extrema dreta no governava enlloc, Ferran Dalmau.
La CUP va fer parada a Cardedeu i va fer una crida a evitar el vot útil al PSOE. Diuen que no és una opció perquè el vot ha de ser coherent amb les idees, i de fet els copaires van mantenir el to alçat contra els socialistes, tot i que van canviar el punt de mira. Divendres carregaven contra el ministre d'Interior, Grande Marlaska, per les infiltracions de la policia espanyola a l'esquerra independentista, i ahir el cap de llista dels copaires, Albert Botran, posava el focus en la hipocresia de Miquel Iceta.
No ha fet falta que arribessin el Partit Popular i el Vox a les institucions perquè la nostra llengua reculi de molts àmbits. Veiem el ministre Iceta fent-se fotos amb el Camacuc, ara que se censuren revistes catalano-valencianes per part del govern del PP i Vox.
Els copaires creuen que l'esquerra espanyola és hipòcrita i les crítiques esquitxen també a Sumar. Diuen que no valen fer-se l'ofès amb les infiltracions, amb l'escàndol a Melilla o amb l'espionatge de Pegasus, però mai exigir responsabilitats al PSOE.
I mentrestant, Santiago Abascal, que posa Esquerra Republicana i ETA al mateix sac, el líder de Vox, que diu que si els republicans i Bildus presenten junts al Senat, vol dir que defensen la mateixa ideologia, per tant, actuen igual. Abascal ho deia a Guadalajara, el menys multitudinari dels actes que ha fet Vox aquesta campanya. Marc Poyato.
Santiago Abascal va llançar un missatge duríssim contra Esquerra Republicana per haver fet una llista única amb Bildu per anar al Senat. El líder de Vox assegura que Pedro Sánchez ha pactat i ha deixat la sobirania d'Espanya en mans de terroristes.
Ha entregado la sobirania d'Espanya. Soberanía interna, pues bien, la deciden Rufián y ETA. No es una metáfora, es que es así. Es que se han presentado juntos a estas elecciones en la candidatura del Senado. Que Rufián, el Junqueras este que han sacado de la cárcel, y el Otegi que lo sacaron de la cárcel antes, dan ruedas de prensa juntos, van juntos a las elecciones. Siempre hemos dicho, Esquerra y ETA son lo mismo.
Abascal també va carregar fort contra els líders independentistes condemnats pel procés. A banda d'anomenar-los colpistes, com ja és habitual, assegura que són els pitjors corruptes que poden existir perquè han posat la mà a la caixa i han intentat robar també part del territori.
Pensa la frase d'Abascal, Esquerra i ETA són lo mismo. Mentrestant, Junts per Catalunya, que ja dona per fet que Esquerra preferirà pactar amb el PSOE i Sumar en lloc de l'independentisme, això després de l'acte que va organitzar el govern dijous i on hi va assistir membres del govern d'Espanya, entre ells el ministre d'Igualtat Irene Montero, Joel Penya.
La número 1 de la llista de Junts a Barcelona, Míriam Nogueras, va assegurar-ho ahir des de Sitges. Va enviar una mena d'avís per navegants dient que Catalunya està en risc i va assegurar que ara per ara, si està a mans d'Esquerra, li faran el salt a l'independentisme.
Home, a mi em preocupa que quedi molt clar que en el cas que s'hagi d'escollir entre Catalunya i les esquerres espanyoles, uns acaben de deixar molt clar que escolliran esquerres espanyoles.
En l'equador de la campanya, Nogueras també va dir que encara està esperant que algú els hi doni una raó, diu, perquè els vots dels catalans vagin a parar un partit amb seu a Madrid. Assegura que tots els que han arribat al govern han incomplert amb Catalunya. Avui, Junts farà l'acte central de campanya a Amer i Carles Puigdemont entrarà en escena. Fins ara l'expresident estava inèdit en aquesta campanya.
I d'altra banda, Yolanda Díaz, que acusa Alberto Núñez Feijóo de voler imposar un model econòmic basat en l'austeritat, com li reclamen Aznar i Rajoy. Yolanda Díaz, que va ser ahir a Vitoria i Gijón, on va dir que si el PP arriba al govern d'Espanya caurà una greu recessió econòmica. Madrid, Roger Parceva.
El missatge de Díaz és ben clar. Si Feijóo arriba a la Moncloa, aplicarà la recepta de les tisores, la mateixa que ja va aplicar en el passat.
Sus políticas nos conducirán
a una recesión en España. Sus recortes nos conducirán a la tasa de paro de cuando gobernaba el Partido Popular. 6.278.000 parados en España. Nos conducirán a una España peor.
Yolanda Díaz eleva el to de les crítiques contra Feijóo, un canvi evident si es compara amb els mítings dels primers dies de campanya. Ara tracta Feijóo de mentider i l'acusa de tenir la mateixa política econòmica que Vox. Un model, diu, que forma part del passat i que ha demostrat que afavoreix només els rics i perjudica les economies més febles.
Yolanda Díaz, que per cert avui dona entrevista al diari El País, on critica de ple Alberto Núñez Feijóo, diu que no té escrúpols ni projecte de país i que farà el que calgui per guanyar, però també parla de Catalunya. Diu que tanca la porta a un referèndum d'independència, diu que ara mateix no és sobre la taula i que la proposta de Sumar és diàleg.
Esta es la gran diferencia, el diálogo. El proceso que hemos vivido en Cataluña, yo creo que ya hemos pasado página y estamos en otra clave.
¿Y el acuerdo puede incluir la independencia de Cataluña?
Es evidente que eso no está sobre la mesa.
I per acabar aquest bloc, atenció a tots aquells que voteu per correu, perquè avui és l'últim dia per rebre la documentació. Hi ha temps per votar fins dijous, dia 20, tot i que no s'ha descartat encara que el termini es pugui ampliar un palet més enllà. De moment, aquest cap de setmana, hi ha centenars d'oficines de correus obertes a tot el país, precisament per facilitar que es pugui lliurar el vot per correu. Sobretot plegat en parlarem avui amb Rubén Valdés, secretari d'UGT a Correus. En el dia que avui falten 7 dies, 7 per les eleccions. Tot i que hem de fer un apunt més en plana política, que no té a veure amb el 23J perquè no s'hi presenten. La formació Valents abaixa la persiana. El partit d'Eva Parera, que presenta concurs de creditors després dels mals resultats de les eleccions municipals del 28 de maig. Es van quedar fora de l'Ajuntament de Barcelona, recordareu. La decisió s'ha fet pública en un comunicat on demanen disculpes als militants i reconeixen que es van presentar de forma prematura. La líder del partit diu que s'acaba una etapa, però diu que això no és el final definitiu. El 28 de maig, Valents només va aconseguir 3 regidors dels 71 que presentaven als diversos ajuntaments del territori, representants que, tot i els problemes del partit, podran seguir fins al final del mandat. I ahir que Barcelona celebrava el Pride va ser de rècord i més reivindicatiu que mai. No al feixisme! No al feixisme! Tot i la calor, la desfilada va reunir ahir a Barcelona 120.000 persones, segons l'organització. El clam de la jornada va ser la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, com sentíem l'alerta davant l'ascens de l'extrema dreta. Era l'ambient, el temor que Vox entri a Moncloa després de les eleccions d'aquí una setmana. Allà hi era Marc Simón.
El lema d'aquest any ha sigut l'orgull de les nostres vides i ha posat el focus en les persones més grans del col·lectiu. Un Pride que, com sempre, ha mantingut el to festiu, però aquest any hi ha predominat la reivindicació. Molts dels manifestants van portar pancartes, banderes LGTBI i missatges en contra de Vox. De fet, alguns dels assistents han explicat a RAC1 que aquest Pride fa més falta que mai perquè la gent es mobilitzi a les urnes per un vot progressista.
Sempre és important reivindicar els drets perquè les persones LGTBI viuen dels 365 dies de l'any. És un dia superimportant perquè tothom sigui conscient que el dia 23 de juliol s'ha de votar amb consciència.
Se están viendo sobre todo el aumento de ataques a nosotros como comunidad. Esto es un momento especial ahora político donde tenemos que ir en contra de todo esto, defender nuestros derechos, defender nuestra existencia.
Les derogacions de les lleis fa molta por i aquest any tinc els 18 anys, per fi, i aprofitaré.
Com dèiem, ha estat el Pride més multitudinari de la història, que ha agrupat 30.000 persones més que l'any passat i ha duplicat el nombre de carrosses. Com cada any, el punt final l'ha posat la música. Sobre l'escenari de Maria Cristina han arrasat artistes com la catalana Julieta, la grega Eleni Foureira o la que va tancar el Pride, Paulina Rubio.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Mentrestant, presó provisional per 5 dels 6 turistes alemanys que van violar en grup una noia de 18 anys a Mallorca. Els joves d'entre 21 i 23 anys l'haurien agredit sexualment en un hotel. Ahir els acusats van passar mans de la justícia després que dijous ja els van detenir. Aurora Rodríguez.
Van arribar al jutjat al matí amb la cara tapada i en van sortir a la nit. Segons fonts de la investigació, la noia estava de vacances amb unes amigues i va conèixer un dels nois. Van mantenir relacions sexuals consentides i després van anar a l'hotel on ell s'allotjava. Quan van arribar es van trobar que hi havia altres nois que la van acabar violant en grup. Després de l'agressió, la víctima es va tancar al lavabo i un dels joves li va reconèixer que s'havien passat i li va acompanyar a l'hotel on estaven les seves amigues. Un dels agressors va gravar-ho tot amb el mòbil i això servirà de prova als investigadors.
Mentrestant, els Mossos investiguen una temptativa d'agressió sexual a Salou, al Tarragonès.
Va passar divendres a la tarda quan la víctima va notar que un home la seguia pel carrer. La dona va decidir ficar-se dins el cotxe, el seu cotxe, i tancar-s'hi. Quan l'home va veure que entrava entrava dins el vehicle, li va ensenyar els genitals i després va marxar. Ara els agents el busquen per mirar d'aclarir què va passar.
I en àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra volen supervisar les actuacions que impliquin l'ús del FUAM o del Taser i, per fer-ho, incorporaran al cos 800 càmeres unipersonals que serviran per gravar com intervenen els agents en operacions complexes. Després les analitzaran i valoraran com s'ha d'actuar. Ho ha explicat a RAC1 el director general de Mossos, Pere Ferrer.
Volem millorar la traçabilitat i les actuacions. I poder explicar i valorar i analitzar les actuacions policials que siguin complexes, doncs per treure unes millors conclusions. I per això dotem els agents de seguretat ciutadana d'aquestes càmeres, que al mateix temps també és una garantia per ell. I això què vol dir? Doncs això vol dir que ho haurem d'incorporar doncs, a unitats d'ordre públic, brigada mòbil i ARRO, que estan repartits doncs, per tot Catalunya, però també agents de seguretat ciutadana.
Ara falta saber si aquestes imatges, més enllà de quedar-se dins del cos, serviran per actuacions judicials o fins i tot perquè es puguin veure públicament en cas de situacions greus. A part de gravar aquestes càmeres, que també permetran retransmetre imatges en directe o posicionar els agents amb GPS, i està previst que arribin abans que s'acabi aquest any. I encara en plana de successos, un grup de joves va intentar i assaltar la discoteca Costa Este a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, després que els neguessin l'accés al local. Va passar sobre les 4 de matinada de divendres. Els joves van començar a llançar tanques d'obra, ampolles de vidre i d'altres objectes contra el personal. La seguretat va acabar trinxerant-se dins el local i va tancar l'accés per protegir-se dels llançaments. De moment no hi ha detinguts, però per prevenir més incidents a la discoteca hi va haver-hi una patrulla de la policia local i una de Mossos davant del local tota la nit, mesura que es repetirà els pròxims caps de setmana. Mentrestant, la policia espanyola va detenir ahir a l'aeroport del Prat un ciutadà ucraïnès buscat per l'Interpol, que feia més de 10 anys que estava fugit de les autoritats dels Estats Units.
Es tracta d'un hacker que entre el 2006 i el 2011 va cometre un gran frau per crear i distribuir un programari maliciós que va afectar centenars de milers de persones arreu del món. L'estafa va fer que les víctimes perdessin més de 70 milions de dòlars.
I Mossos i policia espanyola han desarticulat una banda que hauria robat rellotges valorats en 192.000 euros a Barcelona.
Els robatoris els feien seguint un mètode concret, agafaven la víctima pel coll i li feien una estrabada per robar-li el rellotge i després escapaven amb una moto per assegurar-se una fugida ràpida. Les tres persones detingudes ja han entrat a la presó.
Precisament a Barcelona, només 2 mesos, els Mossos han detingut un centenar de persones per robar rellotges de luxe. Amb l'arribada de l'estiu, el cos ha reactivat el grup d'agents especialitzats en aquest tipus de robatoris.
Els Mossos avisen, a més, que el perfil de lladres està canviant. N'ha parlat la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, a l'ACN.
El que s'ha detectat és que els perfils que fan el robatori són perfils de delinqüents que no formen part de l'estructura criminal, sinó que senzillament han vist un nínxol d'oportunitat, robo rellotges. Què ha passat? Que també no tots tenen el coneixement de quins són els rellotges més cars i menys cars.
Remarca, però, que aquesta sèrie de robatoris no són exclusius de Barcelona, que també passen a altres ciutats europees, en especial les que tenen molt turisme.
I un apunt més per dir que hi ha presó provisional i sense fiança pel jove que va atacar Mariano Rajoy l'any 2015, quan era president del govern d'Espanya, i que divendres va apunyalar un periodista de La Voz de Galícia a la redacció del diari, a Pontevedra. La jutgessa l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa de lesions d'atemptat contra els agents de l'autoritat per resistir-se a la detenció i també per un delicte de danys. Un apunt en plana internacional. Forza Italia ja té nou líder després de la mort de Silvio Berlusconi.
Viene eletto all'unanimità Antonio Tajani, secretario nazionale del movimento politico Forza Italia.
L'escollit és, com sentíem, l'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, el número 2 de l'exprimer ministre italià, que agafa les regnes del partit amb el repte de començar la transició. Ho farà en funcions de secretari general de forma temporal i no de president fins que sigui el pròxim congrés. Ell mateix ho ha decidit, diu que no pot haver-hi substitut per Berlusconi. I encara a Itàlia, ha acabat ja la vaga de treballadors dels aeroports, jornada que ahir va provocar la cancel·lació d'un miler de vols, que va afectar un total de 240.000 persones. Alguns dels aeroports més afectats van ser Fiumicino, a Roma i Milà. Malgrat això, les aerolínies havien avisat amb antelació els viatgers, cosa que va evitar escenes de caos. I amb aquesta pujada de les temperatures, com us explicàvem abans, atenció que després de la vaga dels aeroports, a Roma continuen els problemes amb la gestió de les escombraries, que imagineu amb la calor, que s'agreugen precisament per aquesta pudor insuportable que estan fent les tones de deixalles que hi ha aquests dies acumulades al carrer. És un dels grans problemes de la ciutat des de fa anys, que augmenta encara més durant l'estiu per la falta de personal, encara més greu amb les vacances i la gran quantitat de camions que hi ha ara mateix avariats. 7 minuts per les 9 del matí i la segona quinzena de juliol que ha començat amb molta mobilitat, no només als aeroports, com dèiem ahir, sinó també a les carreteres. Al matí d'ahir, ho vam explicar, va tornar a estar marcat per cues quilomètriques, sobretot la P7, que va arribar a acumular més de 25 quilòmetres de retencions en diversos trams, la majoria complicacions a les vies cap a la platja, tant a la Costa Brava com a la Daurada, i per acabar-ho d'adobar, al migdia un camió va perdre el líquid hidràulic a la P7 a l'altura de Castellbisbal, que va obligar a tancar una estona al carril per evitar relliscades. I ara mateix, sobre aquestes perspectives de turisme, són molt bones a casa nostra, molta gent està aprofitant per fer vacances, els indicadors apunten que estem començant a anar al ritme previ a la pandèmia. L'altra cara de la moneda, però, és que encara no s'ha recuperat el turisme asiàtic, sobretot el xinès.
És el que més està trigant a tornar a Barcelona. L'any passat la ciutat només va rebre un terç dels 180.000 visitants xinesos registrats el 2019 d'abans de la pandèmia. Ho explica RAC1 Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona. Creu, però, que l'any vinent s'acabarà de recuperar.
Serà una recuperació paulatina. Aquest any, al mes de març, ells van obtenir els permisos per viatjar. S'han reposat 3 vols directes setmanals a Beijing i en tenim un setmanal també a Shenzhen. Tot això doncs, anirà increixent i pensem que l'any que ve podem arribar a la normalitat que teníem abans. Abans em refereixo a l'any 19.
A més de l'efecte de la pandèmia, el turisme asiàtic no acaba de retornar per la manca de connexions aèries. Des de Barcelona, per exemple, no hi ha cap vol directe al Japó. Tot plegat perjudica econòmicament la ciutat perquè, segons Torres, els xinesos són els turistes que més gasten quan viatgen uns 700 euros, sense comptar l'allotjament i el transport, quan la mitjana és de 150 euros.
5 minuts i les 9 del matí. De seguida, la informació cultural amb el record per Celia Cruz, avui fa 20 anys que va morir, i l'agenda musical del dia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Crims, el podcast d'investigació criminal que ha fet història, destapant qui va matar a Kennedy.
El segon impacte que va directament al cap ja el va disparar a placer la Jacqueline, la Dora, aprofitant que estava ajudant el seu marit, que es queixava del primer impacto, i pues, pim-pam.
O descobrint com va morir Antoni Gaudí. Crims, un podcast que posa foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, la resolució al versió RAC1. RAC1, tots som 1. Amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'1 a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
2 minuts i mig arribarem a les 9 del matí en plana cultural. De fet, l'obrim en plana audiovisual amb el director de cinema James Cameron, que ha negat que estigui treballant en una pel·lícula sobre el submergible Titan. El responsable de Titanic, precisament, o d'Avatar, ha desmentit així un rumor que publicava el diari The Sun britànic, que afirmava que estava negociant amb una plataforma de streaming per portar a la pantalla la història, el desastre del submarí.
Cameron ha sortit del pas d'aquestes afirmacions i ha dit que en cap cas farà una pel·lícula sobre l'Ocean Gate i les 5 morts que va provocar. El realitzador reconeix que normalment no respondria a aquest tipus de rumors, però diu que en aquest cas ho volia desmentir. Tot plegat quan fa gairebé un mes des que l'empresa que gestionava el submergible i la Guàrdia Costanera dels Estats Units van donar per morts els 5 passatgers després de trobar restes del Titan al fons del mar.
Pel que fa a la música, un parell d'efemèrides importants. Avui fa 20 anys que va morir la reina de la salsa.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
La inigualable Celia Cruz, que va morir als 78 anys, avui fa 20 anys després d'operar-se d'un tumor cerebral. Se la coneixia també com la reina de la salsa o la guarachera de Cuba. La senyora que va popularitzar allò d'Azúcar, no? Nascuda a l'Havana, Cruz va ser un dels grans referents mundials de la música llatina del segle XX. Es va donar a conèixer als anys 50 com a vocalista, però amb la Revolució Cubana l'any 60 es va exiliar als Estats Units per divergències amb el règim de Fidel Castro i ja no va tornar-hi més. Va començar així la seva carrera en solitari, publicant més de 70 discos com Bemba o Colorà o Mi vida és cantar i rebent desenes de premis, 5 Grammys, 2 Grammys llatins. 3 setmanes després de la seva mort va sortir a la llum el disc pòstum que es diu Regalo de l'Alma. I en el dia que avui també fa un any, en aquest cas, del primer concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi. Concert de 17.000 persones que van omplir el Sant Jordi de gom a gom, on els 16 concursants de la primera edició del programa de TV3 van repetir algunes de les seves actuacions icòniques, per exemple, amb Triquell, que va cantar Enemy. O també una de les grans protagonistes del concurs, Mariona Escoda. Doncs precisament avui que fa un any d'aquell concert, per celebrar-ho i repassar el que ha donat de si aquest any, avui tindrem Mariona Escoda al Via Lliure, la guanyadora de la primera...